Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Al final, sí, Europa i el món només poden mirar cap allà després que aquesta matinada passés això.
Что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям.
I dit i fet, al cap de molt poca estona, als carrers d'Ucraïna, el so era aquest. Al·legant que és per la desmilitarització i la desnazificació d'Ucraïna i avisant a tots els països que potencial agressor hauria de tenir dubtes que serà derrotat del tot. D'aquesta manera, Vladimir Putin anunciava l'inici del que Brussel·les ja qualifica de les hores més dures des de la Segona Guerra Mundial. Segons les últimes informacions que arriben des d'Ucraïna, les tropes russes estan a pocs quilòmetres de Kiev, de la capital. L'exèrcit rus ja controlaria l'aeroport internacional de la ciutat. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. El govern ucraïnès ja ha comptat almenys 66 morts des de l'inici de l'invasió aquesta matinada.
Les classes a Catalunya, les classes de P3 seran de 20 alumnes l'any vinent. El govern baixarà les ràtios a les aules per sota de 25 alumnes.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha anunciat que la reducció començarà infantil a les classes de nens de 3 anys i s'anirà desplegant progressivament a la resta de cursos.
I una bona notícia, l'estel de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família s'il·luminarà de nou cada dia a partir d'aquesta mateixa nit.
Fins ara, la Basílica només disposava del permís per il·luminar-se des del dia de la seva inauguració, el 8 de desembre passat, fins al 9 de gener, que es va apagar.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Diferents competicions europees estan avaluant la situació pel que fa al conflicte entre Rússia i Ucraïna. La UEFA ha anunciat una reunió extraordinària per demà mateix. També ho ha fet l'Eurolliga de bàsquet.
Sí, Diana, tot plegat per prendre les decisions corresponents davant la crítica situació que es viu a l'est d'Europa. Pel moment, el Barça de bàsquet ha decidit no viatjar a Rússia pels partits corresponents a l'Eurolliga.
Un i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps ve marcat per l'estabilitat, però per un augment de la nuvolositat aquestes últimes hores. Uns núvols que estaran presents avui, també demà, però sempre amb la presència de sol. Per tant, parlarem de dos dies de nuvolositat variable. Uns núvols, però, que aquest vespre, cap al vessant nord del Pirineu, poden arribar a donar algun plogim de caràcter feble i també neu per damunt dels 1.600 metres. A la resta, tranquil·litat, temperatures diurnes avui agradables, de 14 a 18 graus. Demà, com que augmentarà una mica més la nuvolositat, aquestes temperatures màximes quedaran una mica més baixes i, en canvi, les mínimes pujaran una mica, sobretot a punts de les comarques de l'interior. Demà també aquests núvols poden deixar escapar alguna gota cap a l'extrem sud de Catalunya, cap a les Terres de l'Ebre, però la resta continuem parlant de nuvolositat variable i, per tant, de pocs canvis de cara a les properes hores i també els propers dies.
Segons les últimes informacions, les tropes russes estan a pocs quilòmetres de Kiev, la capital d'Ucraïna. L'exèrcit rus ja controlaria l'aeroport internacional de la ciutat i l'alcalde de Kiev ha declarat el toc de queda a la capital.
Davant la proximitat de les tropes russes, centenars de persones s'han refugiat a la xarxa de metro de Kiev. L'Ajuntament ha anunciat que mantindria el servei de funcionament les 24 hores per garantir el transport de la població, però també per convertir-lo en un refugi davant possibles bombardejos. L'alcalde de la capital ha ordenat l'aplicació del toc de queda entre les 10 de la nit i les 7 del matí.
El govern ucraïnès ha comptat almenys 66 morts des de l'inici de l'invasió aquesta matinada.
Segons la presidència del país, una quarantena serien militars ucraïnesos que haurien perdut la vida en bombardejos russos. També haurien mort 4 civils en un atac de les milícies prorusses contra un hospital de la regió de Donetsk i 22 persones més haurien mort en un atac aeri de l'exèrcit rus contra una unitat militar del sud del país a la regió d'Odessa.
I Rússia diu que gairebé no ha trobat resistència per avançar. El portaveu del Ministeri de Defensa ha explicat que ja han destruït més de 70 instal·lacions militars ucraïneses, entre elles hi ha l'aeròdrom i una base naval.
L'exèrcit rus està atacant Ucraïna per diferents punts del país. Un dels més complexos és la zona on hi ha l'antiga central nuclear de Txernòbil. Ho ha explicat el president ucraïnès a través d'una pila de Twitter. El president ha dit que això suposa un atac a tota Europa i ha remarcat que els ucraïnesos ho donaran tot per evitar que repeteixi una tragèdia com la de 1986. També ha advertit amb un discurs emès a través de Facebook que si els líders europeus no reaccionen, demà tindran les guerres a les seves fronteres.
A Catalunya, el govern es compromet a acollir persones que fugin d'Ucraïna a causa de la guerra i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja li ha traslladat al govern espanyol la voluntat de posar tota la infraestructura que sigui necessària per fer-ho possible. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Sí, el govern assegura que treballa amb el Ministeri d'Assumptes Exteriors per col·laborar amb l'evacuació dels ciutadans catalans residents a Ucraïna i s'ha ofert també per ser un territori d'acollida de refugiats. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, acaba d'anunciar una compareixença des del Palau de la Generalitat en què ha condemnat l'atac rus.
Des de Catalunya volem mostrar tota la nostra solidaritat i tota la voluntat d'acollida en cas que sigui necessari. Per això, des del primer moment, ja activem els mecanismes per contribuir a la protecció internacional i facilitar l'acollida de persones que fugin d'aquest conflicte.
A més, el govern ha creat un grup de seguiment del conflicte per avaluar quines són les necessitats que sorgeixen i quines actuacions cal per fer-hi front. Entre elles, avaluarà l'impacte econòmic que suposarà la invasió russa per l'increment del cost de l'energia i també de les matèries primeres.
I Catalunya també obrirà albergs per acollir ucraïnesos que estaven de visita al país i que ara no poden tornar a casa seva. Es calcula que prop d'unes 500 famílies estaven en aquesta situació.
Sí, ho ha anunciat la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina.
Ja hem coordinat amb el Departament de Drets Socials, amb l'agència i amb la xarxa d'albergs de Catalunya, poder acollir de manera immediata les persones que ens estaven visitant i que ara no poden tornar a casa seva.
Alsina també ha explicat que es coordinarà l'enviament de material sanitari a Ucraïna.
Gràcies, Judit. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, condemna l'atac del president rus Vladimir Putin cap a Ucraïna. Li exigeix que posi fi de forma immediata a les hostilitats i ho ha dit en una compareixença extraordinària aquesta tarda davant l'atac rus d'aquesta matinada.
Sánchez assegura que l'acció de Rússia és una violació de la sobirania nacional d'Ucraïna i un atac frontal al valor de la pau. Per això creu que la millor forma de mostrar la solidaritat d'Espanya és ajudant el poble ucraïnès i li llença aquest missatge a Putin.
Reclamar que ponga fin de inmediato a las hostilidades, que revoque el reconocimiento de la independencia de los territorios que forman parte de otra nación soberana, en este caso de Ucrania. Reclamamos que cumpla sus compromisos como signatario de los acuerdos de Minsk.
Sánchez també ha posat èmfasi en que aquesta nit es reunirà el Consell d'Europa per definir la resposta coordinada i d'unitat europea davant aquests fets. Segons el govern espanyol, a l'ambaixada de Kiev hi ha 436 ciutadans. De tots aquests, més d'un centenar ja han marxat del país.
Un Sánchez que en menys de dues hores es reunirà amb la resta de dirigents de la Unió Europea a Brussel·les per buscar una resposta a la invasió russa d'Ucraïna. Els presidents europeus buscaran un acord per protegir l'ordre internacional.
Ursula von der Leyen ja ha marcat el to aquest matí advertint a Putin que no permetran que Rússia s'imposi per la força a Ucraïna. La presidenta de la Comissió Europea ha acusat el líder rus de trencar la pau a Europa i ha assegurat que el farà responsable d'atacar l'ordre de pau internacional. Per la seva banda, el representant de la Unió Europea, Josep Borrell, ha acusat Putin d'haver escalat el conflicte de manera premeditada. També ha dit que el president rus no s'ha volgut implicar en les converses diplomàtiques dels últims mesos i li ha exigit que aturi el que considera una agressió sense sentit.
Qui també compareixerà aquesta tarda és el president dels Estats Units, Joe Biden.
Segons expliquen des de la Casa Blanca, Biden parlarà després de reunir-se amb l'equip de Seguretat Nacional per respondre a l'ofensiva russa que considera un atac no provocat i injustificat.
Aquest matí la reacció de la Unió Europea als atacs llançats per Rússia ha estat anunciar sancions massives amb l'objectiu de perjudicar econòmicament el país.
Ho ha dit la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, aquest matí en una compareixença on també ha afirmat que es farà la proposta d'aquestes sancions aquest mateix dijous als líders dels 27 països membres de la Unió Europea amb la intenció que això sigui efectiu, no?, que aquestes sancions es puguin tirar endavant. Ha parlat al matí de Radio Estel el professor de les Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, Francesc Serra, al matí a Radio Estel.
Algunes d'elles hi ha seriosos dubtes que es puguin portar a terme, com ara la retirada de la Rússia del sistema SWIFT, de pagaments bancaris internacionals, però hi ha la sensació a Occident que no es pot tornar a deixar passar. Una frase que se sent molt: no podem permetre un altre Chamberlain, no podem permetre un altre Múnich, és a dir, no podem fer concessions cap a una potència que es demostra agressiva. Hi ha la sensació que ja les van fer a Crimea i no ha servit per res. Més enllà de les sancions, hi ha països que estan demanant una intervenció armada directa de l'OTAN. I s'ha de tenir en compte que una intervenció de l'OTAN tindria efectes desastrosos, catastròfics.
I precisament l'OTAN ha acordat reforçar la defensa per terra, mar i aire als països membres més propers a l'est Ucraïna.
El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha avisat que un atac a un dels aliats és un atac a tots, que Rússia d'això ja n'està al corrent i que està utilitzant la força per tractar de reescriure la història. Els aliats es reuniran demà de manera urgent per via telemàtica per abordar aquesta situació.
I la guerra entre Rússia i Ucraïna ja està tenint conseqüències en l'economia global. El preu del gas s'ha encarit més d'un 40% des d'aquesta matinada i també s'ha disparat el preu del petroli amb un barril de Brent que torna a superar els $100.
Això ja s'ha traslladat al preu de la llum també. Avui s'ha encarit gairebé un 17% al mercat majorista i demà de mitjana el megawatt hora costarà 240 euros. L'esclat del conflicte també s'ha notat als preus del cereal, ja que Rússia i Ucraïna en són grans exportadors. Aquest matí ja s'havia encarit un 5% al preu del blat i del blat de moro. Aquests cereals es fan servir bàsicament per fer pinso per les granges catalanes.
Els metalls són un altre dels productes que s'han començat a encarir.
Això és perquè Rússia produeix el 6% de l'alumini mundial, el 7% de níquel i controla gairebé un terç de la producció mundial del paladí, un metall bàsic per fabricar cotxes.
I més enllà de l'economia, el conflicte bèl·lic evidentment també afecta i molt psicològicament a la societat.
Javier Wilhelm, psicòleg especialista en famílies i adolescència i membre de la secció Alternatives per a la resolució de conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, ha reflexionat a l'Estel Migdia sobre com afecta una guerra a la societat, afirmant que tothom som el mateix vaixell.
Perquè si alguna cosa ens han demostrat la pandèmia és que el món no té fronteres. Tots estem en el mateix vaixell. En una guerra passa igual. Pensar que això passa només a Ucrania, només passa en aquesta frontera, és una mica ingenu. Cada cop que parlem de la pèrdua d'una vida humana, estem parlant d'un fracàs.
Wilhelm també ha explicat que encara hi ha un dol pendent, és el de la pandèmia, quan el món encara està tractant de gestionar abans aquest dol ha esclatat aquesta guerra.
I més enllà del conflicte a Ucraïna, a Madrid, Pablo Casado no dimitirà i seguirà al capdavant del PP fins a l'últim minut. Ara bé, el seu mandat acabarà el mes d'abril, quan convocarà un congrés extraordinari i no es presentarà a la reelecció.
La decisió final es va conèixer ahir de matinada, quan va acabar la reunió amb els barons del Partit Popular que volen que el gallec Feijóo es posi al capdavant del partit. La majoria de barons territorials volia la dimissió aquella mateixa nit, però s'hi ha resistit. Ara el futur del Partit Popular es decidirà el cap de setmana del 2 i 3 d'abril en un congrés extraordinari.
Sobre els futurs canvis a la cúpula del Partit Popular, el secretari general de Comissions Obreres espera que la formació recuperi la centralitat.
Unai Sordo ha manifestat en una entrevista al matí a Ràdio Estel que espera que el Partit Popular s'allunyi dels extremistes i de la polarització dels últims anys del partit. Sordo té esperances amb la proposta de l'actual president de la Junta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, com a possible líder, però té els seus dubtes.
Aparentemente, Núñez Feijóo, si se confirma que es el candidato de consenso para sustituir a Casado, se supone que es uno de los perfiles moderados dentro del Partido Popular y quizás uno de los perfiles más cualificados para sacar al Partido Popular de esta especie de extremismo y de polarización al que ha llevado la vida política en los últimos años, ¿no? Pero yo tengo dudas.
Sordo ha apuntat que de produir-se aquest moviment dins del Partit Popular als espais de diàleg amb la patronal COE serien encara més senzills.
I us ho dèiem en titulars: a Catalunya les classes de P3 seran de 20 alumnes l'any vinent. El govern baixarà les ràtios de les aules per sota dels 25 alumnes. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha anunciat que la reducció començarà a infantil, a les classes dels nens de 3 anys, i s'anirà desplegant progressivament a la resta de cursos.
La mesura s'aplicarà de manera generalitzada en els centres públics i en la majoria d'escoles concertades. L'objectiu és reduir la pròxima dècada les ràtios a tota l'educació obligatòria als 20 alumnes per classe a partir de 2030 aproximadament. Parlament. La baixada de ràtio suposarà un increment de grups que a tot Catalunya serà de 25 classes més. També hi haurà 3 escoles noves i 4 instituts escola nous.
El conseller també ha anunciat un repartiment més equitatiu dels alumnes als centres públics i privats.
Es farà una reserva de places a cada centre i una anàlisi de la situació de la vulnerabilitat de cada alumne. El departament també ajudarà econòmicament aquests alumnes perquè puguin participar en algunes activitats com sortides culturals o colònies. Així destinarà uns 400 euros per alumne en el cas d'anar a un centre públic i gairebé 1.000 els de la concertada. Tot l'alumnat vulnerable que s'incorpori al sistema educatiu de P3 i a primer d'ESO aniran acompanyats d'una quantia econòmica. La mesura arriba després de tota la polèmica amb l'avançament de l'inici escolar, de l'inici del calendari escolar i també la conseqüent tancada dels sindicats al departament ara tot just fa una setmana.
I el Parlament ha instat el govern a consensuar amb el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès la seva incorporació a la consulta per decidir sobre els Jocs Olímpics d'hivern.
Els partits que donen suport al govern, Esquerra, Junts per Catalunya i també la CUP, han transaccionat aquesta esmena amb En Comú Podem, que ha registrat la iniciativa. Amb tot, la consellera Vilagrà ha dit aquest dimecres que la moció pactada no implica ampliar la consulta, sinó que insta a treballar amb les comarques sobre la seva implicació.
Jo crec que el que diu el text, almenys jo l'interpreto així, és que treballarem molt intensament amb aquestes tres comarques per consensuar la seva implicació. Permetin que diguem-ne, es tanqui l'acord i després en parlem amb més diguem-ne, certeses, que ara que encara doncs, pot haver-hi canvis.
Tots els grups del Parlament també han emplaçat el govern a fer pública tota la documentació elaborada en el marc del projecte de la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern fins al moment.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 membres d'una organització especialitzada en robatoris de mercaderies a camions.
Utilitzaven el mètode conegut com a taloners, que consisteix en la sustracció de la càrrega que transporten els camions de mercaderia quan els seus conductors s'aturen per dormir en àrees de servei o en altres zones habilitades. El que feien era sostreure vehicles d'alta gamma de gran capacitat de càrrega i potència per assegurar-se la fugida. A Ripollet van embestir un vehicle policial que els havia detectat durant un dels robatoris.
L'home apunyalat dimecres al vespre al centre de Terrassa es troba fora de perill.
La víctima va rebre diverses punyalades en diverses parts del cos, una de les quals al coll, fet que el va deixar ferit greu i va haver de ser traslladat a l'hospital. L'agressor podria haver actuat sense baralla prèvia i hauria marxat ràpidament del lloc dels fets. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar la identitat de l'autor dels fets i no descarten que es pugui tractar d'una revenja.
A presó, un home de Sant Pere de Ribes acusat d'haver comès diversos robatoris al municipi.
Es tracta d'un home de 30 anys a qui se li atribueixen almenys 2 saquejos a l'interior de vehicles i en una propietat privada a la urbanització Els Cards. La policia local el va detenir aquest dimarts passat quan els propietaris d'una casa van veure l'home robant diverses eines d'obra al jardí de casa seva. En arribar a la zona van enxampar un home amb actitud sospitosa i va constatar que era la mateixa persona que hauria entrat a la finca.
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts un jove de 20 anys per robar els mòbils a 2 noies i agredir-les amb una navalla a Lleida.
Els fets van passar la matinada de l'11 de febrer al carrer Pi Margall. El detingut es va acostar a 2 amigues que caminaven pel carrer i va començar a parlar-hi de forma inadequada. De cop i volta va intentar prendre'ls el mòbil. Les joves es van resistir fins que l'assaltant les va agredir amb una navalla. Tot seguit va robar els seus telèfons i va fugir corrents. Les noies van ser ateses pels serveis sanitaris, en principi per ferides lleus.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
L'estel de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família s'il·luminarà de nou cada dia a partir d'aquesta nit.
Fins ara, la basílica només disposava del permís per il·luminar-se des del dia de la seva inauguració, el 8 de desembre passat, fins al 9 de gener, quan es va parar. El director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família ha celebrat la notícia al matí a Ràdio Estel. Són declaracions de Xavier Martínez.
Esperem que avui, doncs, aquesta nit, tots els barcelonins puguem tornar a veure encesa l'estel de la Torre de Maria. Doncs encendre la Torre de Maria cada dia amb l'horari de les façanes de naixement i les façanes de passió.
D'aquesta manera, l'horari variarà segons el mes de l'any. Durant els mesos d'hivern estarà il·luminada entre les 6 i les 10 de la nit, a la primavera entre les 9 i la mitjanit i a l'estiu a partir de les 10 de la nit i fins a les 12 aproximadament.
I
I acabem, com sempre, amb els esports. Carla, el món de l'esport també es veu afectat pel conflicte a l'est d'Europa. Diferents competicions esportives estan valorant com afronten la situació. La UEFA ha anunciat que es reunirà de forma extraordinària.
En un comunicat, el màxim organisme europeu ha condemnat l'atac de Rússia i explica que es reuniran amb el comitè executiu demà divendres per avaluar la situació i prendre les decisions necessàries. Una d'elles podria ser el canvi d'escenari pel que fa a la final de la Champions, prevista a Sant Petersburg el 28 de maig. També s'avaluarà la situació dels equips russos i ucraïnesos que queden vius a les competicions europees. Pel que fa a Ucraïna, per cert, ja ha suspès la seva lliga de futbol.
Esportistes ucraïnesos s'han pronunciat respecte a la situació a les seves xarxes socials. També hi ha esportistes que juguen en equips d'Ucraïna que estan intentant sortir de les zones afectades.
És el cas de l'exentrenador del Barça femení i actual seleccionador ucraïnès, Lluís Cortés, que està intentant sortir de la ciutat de Kiev juntament amb el seu equip, amb l'objectiu d'arribar a la ciutat de Lviv, a l'oest del país. Ho explicava així en un vídeo a les xarxes socials.
Estamos intentando salir de Kiev. La verdad que la situación es caótica, hay muchísimos coches en la carretera, es difícil avanzar, estamos aquí bastante bloqueados, la verdad, y bueno, intentaremos, la idea es intentar llegar a Lviv, al oeste del país, lo antes posible.
També han publicat un vídeo a les xarxes socials demanant ajuda per sortir. Els jugadors brasilers del Shakhtar Donetsk i el Dinamo de Kiev es troben en un hotel i demanant al Brasil que els ajudi a abandonar el país.
I el Barça de bàsquet finalment ha decidit no viatjar a Rússia, tot i que l'Eurolliga els donés llum verda per fer el desplaçament.
Els blaugranes havien de disputar dos partits de la competició europea a Rússia, un partit demà, divendres, contra el Zenit de Sant Petersburg, i el diumenge contra el CSKA de Moscou. De fet, ara mateix l'Eurolliga ha fet oficial que aquests partits queden aplaçats, almenys el Zenit-Barça d'aquest divendres, i també els que s'havien de jugar avui entre el Baskonia i l'Unix, i el Bayern i el CSKA de Moscou. Encara no sabem què passarà amb el partit de diumenge, però estarem pendents de veure com avança tot. L'equip ha pres aquesta decisió de no viatjar a Rússia just abans de pujar a l'avió, quan l'Eurolliga havia obtingut les garanties de les autoritats russes que els equips podrien entrar i sortir del país sense problemes, i per tant, per això havien decidit continuar amb aquesta competició. Ara estarem pendents de com avança tot plegat i si realment continua la competició viva. Ha anunciat, però, una reunió d'urgència també, com dèiem, demà divendres entre els 18 equips integrants i participants a la competició europea.
I encara en bàsquet, els jugadors de la selecció d'Ucraïna, que s'enfronta aquest vespre a l'Espanyola, demanen suspendre el partit a causa de la situació que està vivint el seu país.
De fet, aquest matí ja no han fet l'entrenament corresponent pel desànim que sentien els jugadors. El partit, pel moment, es manté i està previst per aquest vespre, 8:45 del vespre. Es tracta d'un partit ajornat que s'havia de disputar diumenge a Ucraïna i que es va canviar d'escenari. En aquest cas és Còrdoba, a Andalusia. És un partit corresponent, recordem, a les finestres per la classificació del Mundial 2023, i estarem també pendents de com avança tot plegat.
Lluny del conflicte, les competicions europees segueixen en peu. Aquest vespre a les 9 el Barça s'enfronta al Nàpols, on està en joc el passi als vuitens de l'Europa League.
Una eliminatòria que parteix de zero després de l'empat a 1 a l'anada al Camp Nou. L'equip blaugrana es veu obligat a guanyar l'estadi Diego Armando Maradona. El tècnic Xavi Hernández considera que quedar eliminats d'aquesta competició seria una gran decepció i n'és conscient, però, que serà un partit molt igualat, difícil i també molt intens.
És un partit de molta intensitat, de molt ritme de joc, dominar-lo amb la pilota. Jo crec que demà serà una mica una guerra futbolística en qui tingui la pilota. Crec que té molts més números de guanyar el partit. Llavors, hem d'anar per allà.
Xavi ha viatjat amb tota la plantilla disponible. Encara no pot comptar amb Memphis Depay i ni Lenglet, que no tenen l'alta mèdica. Tampoc Dani Alves, recordem que no està inscrit en aquesta competició. Pel que fa al rival, el Nàpols també arriba a la trobada amb baixes importants. No podrà comptar amb fins a 6 jugadors habituals al primer equip. També avui es juguen les tornades de l'Europa League del Sevilla Dinamo de Zagreb, amb la tranquil·litat dels andalusos, que van guanyar 3-1 a l'anada. Al Betis rep el Zenit amb un 3-2 a l'anada també, i la Real Societat i el Leipzig també s'ho juguen tot en aquesta tornada de l'Europa League, ja que van empatar 2 en el partit d'anada.
En tenis, Rafa Nadal s'ha classificat pels quarts de final de l'ATP de Mèxic, al superant 2 sets al nord-americà Stefan Kozlov.
El tenista mallorquí ha guanyat el partit per la via ràpida 6-0 i 6-3. Ara Rafa Nadal jugarà als quarts de final la propera matinada contra el també americà Tony Polk. Pablo Carreño ha quedat eliminat després de perdre davant Marcos Girón en 3 sets, que han quedat 7-6, 4-6 i 6-7. Tampoc ha passat de ronda Pablo Andújar, que no ha superat el número 2 del món, Daniil Medvedev. En tenis femení, en aquests moments s'està disputant el partit de quarts de final del torneig de Doha entre Garbiñe Muguruza i Helena Ostapenko. Estarem pendents de com avança i com acaba aquesta eliminatòria.
I en handbol, el Barça rep en uns minuts la visita del Veszprém amb la segona plaça de la Champions en joc.
Els blaugranes són segons al grup i la victòria els acostaria encara més als quarts de final, que els donaria el passi directe sense necessitat de jugar els vuitens de final. El partit és en uns minuts, a 6:45 de la tarda, al Palau Blaugrana, una pista on el Veszprém encara no ha guanyat mai. El Barça, però, haurà d'anar amb compte, ja que en el partit d'anada van guanyar els hongaresos.
Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Eren feliços amb mentides de mil colors. Tinc els conflictes d'un suïcida, tinc por. I vull tornar als meus impulsos, ser pràctic. Que si ella sona, jo tremole, lo màxim. Venen trompetes, no és Gillespie, és Ainsley al sampler. Calma, brother, ho volen simple. Volen que venga el discurs que ven, que no qüestione. Volen que calli i que puja el tren. I aquella gent que em demana frases, que em diu que torne, no s'imaginen lo mal que em senc.
Avui s'han conegut els nominats als Premis Odeón, que organitza la indústria musical espanyola i que celebraran el proper 15 de març. Entre els nominats hi ha artistes com Setangana, Aitana, Rosalía o aquests que escoltem, Zo. És la primera vegada que un segell discogràfic autogestionat opta per un Premi Odeón i estan nominats com a millor artista alternatiu i també com a millor àlbum alternatiu. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral, i tindreu més informació als butlletins horaris a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs, perquè tu tanques la ferida, res del que passa és comparable a tu. Passa la vida i un altre any perdut en esta confusió vital, lluitant contra els dimonis que van perdins cridant, buscant guanyar-me la partida i perdre la raó, buscant que perga les forces, passa la vida i jo veig els majors i pense en tot el que es mereixen i baixa l'esperança i puja el pa. I amb esta perspectiva, qui vol créixer, eh? Dubtes i dubtes, depressió ve i eufòria va. Que no serà per ganes de ficar les bombes, que serà per la por a perdre el que tenim. Qui no censura el fons, critica per les formes, i us passen del tema i us filen massa prim. Volen que venga el discurs que ven, la porten clara. Jo el que vull vendre és la victòria cara. Que vull mirar als ulls si un dia arriba l'hora. Que no puc ser feliç amb tanta merda i fora. Però avui ja passe del drama. Vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error siga un problema. Però avui ja passe del drama. L'autocompassió és una condena. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida, res del que passa és comparable.
Ràdio Estel. Hey,
hey, hey! Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Cuides Week Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats pal·liatives. Acompanyament personalitzat de pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a week.es/cuides. Cuides Week Barcelona. Driving Values Forward.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.